Bé, bon dia a tothom. D'entrada, bé, agrair, d'entrada felicitar a les organitzadores, sobretot a la Montse, per aquest esdeveniment, perquè és veritat que, com sabem tots, que una jornada comporta una feinada al darrere, i també felicitar-la pel poder de convocatòria que ha tingut aquest esdeveniment. I per altra banda també agrair haver pensat amb la nostra presència aquí per tal de poder compartir un xic tot el que fem i desenvolupem des de fa uns anys des de la xarxa d'atenció, des de la salut mental, atenció pública, que està extesa en el nostre territori. Bé, seguint la consigna que se'm va demanar, que era parlar de com s'atenen aquests trastorns en la nostra regió, he pensat que abans de poder entrar en detall en aquest àmbit, podria fer unes breus esmenes o consideracions bàsiques pel que fa als trastorns de conducta alimentària, potser també per poder marcar el que serà després parlar de l'atenció, i seguidament doncs, ja us parlaré pròpiament del programa específic adreçat a aquestes patologies. Bé, com bé tots sabem, els trastorns de conducta alimentària són patologies mentals, són patologies que han estat considerades emergents en els darrers anys, tenen repercussions nutricionals, biològiques, socials i psíquiques importants i diríem que han estat uns trastorns que han presentat una certa rellevància i interès a nivell sociosanitari, donat que és veritat que tenen aquesta complexitat i aquesta, a vegades, evolució de gravetat, que és veritat que parlava la Cristina d'aquest índex de mortalitat. Encara avui dia estem al segle XXI i tots els avenços que estem aconseguint en altres àmbits de la salut, és cert que aquestes patologies poden derivar a la mort. Per tant, són uns trastorns que van ja fa uns anys mostrar un cert interès i una rellevància no només en l'àmbit de salut sinó social per tot el que comporta i per les dificultats a vegades a l'hora d'establir un diagnòstic precoç, que és clau per l'evolució i el pronòstic, i el que és els tractaments específics que requereixen. Quan parlem dels trastorns de conducta alimentària ens referim bàsicament, i una mica per saber tots a què ens referim, bàsicament a l'anorèxia nerviosa, amb les seves dues formes de presentació, pot ser purgativa o restrictiva, la bulímia nerviosa, també en la seva forma clínica purgativa o no purgativa. Els trastorns de conducta alimentària no especificat, que aquests trastorns fins ara bueno, és el que més percentatge hi ha de casos diagnosticats en aquest grup no especificat, i diríem que és aquella categoria que incloem aquells trastorns que no presenten tots els criteris clínics suficients per poder establir un diagnòstic més específic com anorèxia i bulímia. Per tant, serien aquests quadres parcials o incomplerts. I finalment el trastorn per afartament, que és un trastorn relativament nou i que s'ha inclòs des del 2013 i a través de l'Associació Americana de Psiquiatria va proposar definir-lo com a entitat pròpia diagnòstica i, per tant, podem dir que ara és un diagnòstic innovador, tot i que fins aleshores estava inclòs en el tercer grup, en el grup dels trastorns no específics, i s'ha reconegut com una entitat diagnòstica pròpia, com bé deia, des de la revisió que s'ha efectuat en el DSM, que és el Manual de Classificació Diagnòstica de les Malalties Mentals, i en la seva cinquena revisió doncs, es reconeix aquest nou trastorn dintre del grup de trastorns alimentaris. Bé, pel que fa a la prevalença, també s'ha comentava la Cristina, que si tenim en compte la població de risc, que és la franja d'adolescència, és allà on té més pic de debut de trastorns. Es calcula que hi ha diferents estudis que refereixen que entre els 15 i els 19 anys Pràcticament el 40% dels casos diagnosticats, identificats com trastorn de conducta alimentària, han debutat en aquesta franja d'edat, per tant és una edat important a tenir en compte. I diríem que en el global dels trastorns de conducta alimentària se situa la prevalença en aquest grup de risc d'un 4, a la ratlla 4,75%, essent els trastorns no especificats el grup més nombrós amb un percentatge de quasi un 4%. Bé, pel que fa a la distribució, de fet són patologies que marcadament estan lligades al sexe femení, amb unes proporcions que oscil·len, si tenim en compte, oscil·len pel que fa a la proporció femení-masculí, segons l'edat o el grup d'edat que estudiem, i segons també el trastorn. Diríem que com més edats infantils, les proporcions són més equiparades, arribar a ser una proporció en edats infantils abans o preadolescents de 4-1, és a dir, 4 noies per un noi, 4 nenes per un nen, però a mesura que ens anem acostant a l'adolescència es va sent cada més evident que són patologies que marcadament són molt més presents en el sexe femení que en el masculí, arribant a unes proporcions de 10-1 en el cas de l'anorèxia, el diagnòstic de l'anorèxia, per cada 10 noies que es diagnostiquen amb anorèxia, una és del sexe masculí. Pel que fa a l'evolució, quin curs evolutiu i quin pronòstic tenen aquests trastorns, doncs, les dades no són massa alentadores, perquè el que voldríem és que aquest índex d'evolució crònica o fins i tot aquest 5% que parlava la Cristina Molina, que es presenta sobretot el grup de l'anorèxia nerviosa, que cursen amb la mort, a hores d'ara no hauria de ser així. Però diríem que en el grup general dels trastorns de conducta alimentària el pronòstic d'aquests trastorns oscil·la entre un 40 i un 60%, que hi ha una remissió total de la patologia, per tant es curen, per tant l'evolució és positiva, entre un 20 i un 30% mantenen símptomes, per tant hi ha una remissió parcial del trastorn, i entre un 10 i un 20%, que és una dada important a tenir en compte, evolucionen de manera crònica, amb totes les conseqüències i seqüeles físiques que això comporta. Si bé els experts i diferents autors sempre, i a nivell de la literatura, s'han posat d'acord pel que fa a la descripció de símptomes i de la clínica, identificar els subgrups de trastorns de conducta alimentària, és veritat que no hi ha tant consens, o és difícil, o ha estat més difícil de poder atribuir la causa d'aquests trastorns, perquè és evident que quan estudiem una malaltia, una malaltia, un trastorn, sempre es busca la causa per anar a buscar o per anar a atendre la font del problema. De fet, s'ha dit que són patologies multicausals, és a dir, que hi ha múltiples causes que interactuen alhora i que, fruit d'aquesta interacció, el resultat és la fenomenologia que coneixem, la clínica alimentària. Per tant, diríem que l'atribució que diem d'aquests trastorns es pot molt ben explicar des d'un model biopsicosocial, en el que podríem dir que aquests trastorns són el resultat d'una intersecció entre, d'una banda, la psicologia individual, la predisposició individual i la vulnerabilitat, com bé es deia, en quant als aspectes més psicològics i de personalitat de l'individu, són claus en el desenvolupament d'aquests trastorns. Per altra banda, la interrelació amb la família, l'element de l'aspecte més biològic, que és el cos, i la societat, la intersecció de tots aquests factors, donen com a resultat aquestes patologies. Bé, l'abordatge preventiu i assistencial dels trastorns de conducta alimentària els podríem emmarcar dintre de que és un esquema més tradicional, que seria aquests tres nivells: la prevenció primària, la prevenció secundària i la prevenció terciària. Parlar de que la prevenció primària és clau i l'objectiu que persegueix és reduir la incidència. La incidència és l'aparició de nous casos anuals, per tant, és molt important desenvolupar tota una sèrie d'accions i d'actuacions que vagin encaminades a la població general i especialment als grups de risc, que hem comentat abans, per tal de poder disposar en aquesta població d'elements i d'aspectes protectors davant de la vulnerabilitat o davant del risc de caure en un trastorn o desenvolupar un trastorn alimentari. I, de fet, una mica el taller que la Cristina avui ens parlarà doncs, té aquesta finalitat. Per altra banda, un altre nivell seria la prevenció secundària, que potser en els darrers anys i tradicionalment s'ha desenvolupat molt tots els estudis i els esforços, i evidentment s'ha demostrat que el desenvolupament de programes específics s'han demostrat molt més, ser molt més eficaços i eficients des de la visió terapèutica, i que l'objectiu d'aquest nivell seria reduir la prevalència, és a dir, reduir el temps de durada de la malaltia, intentar que com més aviat es curin, per tant, com més aviat sigui possible revertir i remetre els símptomes i donar millor qualitat a la persona. També inclouria reduir la demora de temps entre el moment en què es debuta el trastorn fins al moment en què comencen un tractament específic. Està demostrat en aquests trastorns que hi ha molt de temps d'impàs entre des de que es comença a desenvolupar el trastorn fins que la persona es posa en tractament, i això és clau pel que fa al pronòstic de la malaltia. I tot aquest nivell, i per això ho emmarco, és que poder el que s'ha desenvolupat més en quant a atendre quan ja està diagnosticat i quan ja hi ha el trastorn aparegut, desenvolupar els programes que, de fet, jo us parlaré. I a nivell de terciària, també és un nivell que ha estat una miqueta descuidat fa anys, però perquè l'objectiu d'aquest nivell era reduir les complicacions físiques quan el trastorn ja està instaurat i el trastorn ja evoluciona crònicament. I, de fet, és molt important tenir-ho en compte a tots nivells, sobretot a tots els agents implicats i que estan a l'entorn de la persona que pateix un trastorn d'aquestes característiques, perquè el que hem d'aconseguir és pal·liar com més idealment possible tot el que siguin les complicacions i els riscos vitals que comporta la cronicitat del trastorn. Bé, abans de potser d'entrar en detall a explicar-vos el programa específic que es desenvolupa a la xarxa de salut mental, potser aproximar-vos al que en realitat és i conèixer una miqueta el com s'organitzen els recursos de l'atenció especialitzada en les comarques de Girona. Dir-vos que la xarxa de salut mental és una xarxa que té per objectiu atendre totes les demandes que en matèria de salut mental es presentin arreu del territori de Girona, i que aquesta atenció podríem dir que es dispensa a través de tres grans nivells assistencials. Un seria el nivell ambulatori, que són els centres de salut mental o centres de salut mental infanto-juvenil, que són els que tenen menors de 18 anys. En canvi, els centres de salut mental d'adults són els que tenen usuaris majors de 18. Estan ubicats en el territori. Un segon nivell de l'especialitzada seria els hospitals de dia, que són nivells de més especialització, però que sí que estan entremig de l'atenció ambulatòria i de l'hospitalització total, i que desenvolupen un programa, com he dit, d'hospitalització parcial, i que són de referència per tots els centres de salut mental que hi ha al territori, al igual que el nivell d'hospitalització total, que en aquest cas disposem de dues unitats, una unitat de referència psiquiàtrica infantil, que és per menors de 18 anys, i una unitat d'agut psiquiàtrica per majors de 18 anys, i que en tots els casos s'atén de manera esgraonada pel que fa a les demandes i a les necessitats dels usuaris quan presenten un problema de salut mental. Com bé us deia, el mapa de recursos està distribuït i sectoritzat en el territori. Els centres de salut mental s'ubiquen en cada comarca, per tal, estan apropats a la comunitària, estan apropats al territori i, per tant, faciliten l'accessibilitat al tractament. I, en canvi, els hospitals de dia, els dos hospitals de dia i les unitats d'hospitalització total estan ubicades en el Parc Hospitalari Martí Julià i són de referència, com bé deia, en el conjunt de la xarxa pels centres de salut mental quan és requerit un intensificar el tractament als usuaris. Bé, això és el Parc Hospitalari amb els seus respectius unitats d'hospitalització que estan a l'Hospital Santa Caterina, l'edifici nou, i els hospitals de dia que estan en un edifici al mig del parc. Bé, per parlar del programa específic que desenvolupem des de la xarxa, podem marcar-lo en l'ordre de lo històric, quan va començar, ara jo diria que fa una dècada, ja fa uns 10 anys, i podríem ubicar-lo, com bé dic, doncs fa uns 10 anys, quan a partir de la sensibilitat i de l'interès que van presentar els serveis territorials de salut aquí a Girona per sensibilitzats pel tema de veure com s'estava duent a terme l'atenció i tot el que és l'acompanyament i la continuïtat de cures en els trastorns alimentaris, van proposar el que s'elaborés un pla pilot d'atenció als trastorns alimentaris i que per tal finalitat es va constituir un grup de treball. Aquest grup de treball era constituït per professionals de l'atenció primària, tant infermeres com pediatres o metges de família i professionals de la xarxa de salut mental, que en aquelles hores ateníem els trastorns de conducta alimentària però d'una manera més heterogènia i menys ordenada, podríem dir. I és a partir d'aquí que es va elaborar aquest document que, com bé us deia, va ser un document d'inici molt útil, un instrument en què es van consensuar criteris tant clínics com assistencials i va ser un punt de partida per poder treballar en xarxa i de manera coordinada tant des de primària com des de l'atenció especialitzada cares a aquests trastorns. Aquest grup de treball va ser coordinat i assessorat per el doctor Turón, que encara avui dia és assessor del pla director, i que bueno, el resultat d'aquest grup va ser l'elaboració d'aquest document, que us el recomano com a consulta també perquè és molt útil i pràctic i dona detalls de circuits assistencials i de nivells diferents de tractament i de recomanacions. Per altra banda, es va desenvolupar el programa específic com a tal, i una altra dada, diria, també rellevant i a tenir en compte, ha estat més recentment quan també des del Departament de Salut, des del Pla Director, es va demanar a diferents professionals afins a aquests trastorns alimentaris i que estem atenent-los de poder elaborar una guia de pràctica clínica que el va presentar, el va publicar el Ministeri de Salut el 2009 i que recull tota una sèrie de recomanacions pel que fa a les actuacions de cada nivell assistencial i també aporta dades d'interès pel que fa a tot el que és més innovador i el que més parteix de l'evidència científica pel que fa a l'assistència d'aquestes patologies. Bé, aquest programa específic que desenvolupem des de la xarxa, podríem dir que bueno, ja en el seu moment va ser elaborat amb uns objectius i unes característiques molt determinants, que era que havia de ser transversal, és a dir, que era un programa que englobava els diferents nivells assistencials de la xarxa, que contemplava moltíssim tot el que era el treball de coordinació i el treball en primària, no només de salut, sinó també tots aquells altres agents que estan en la comunitat, que estan al territori de l'usuari i que són claus a l'hora de detectar i d'acompanyar i d'intervenir en els casos afectats. Per tant, era un programa transversal, específic, vetllant moltíssim per la continuïtat de cures assistencials entre nivells, elaborant i actualitzant els protocols específics que teníem a cada nivell, és a dir, que a cada nivell i en funció de les necessitats del cas hi ha uns protocols adreçats a atendre aquests trastorns i d'incorporar a cada nivell assistencial, començant pels centres de salut mental, professionals experts que poguessin conduir aquest protocol específic i per tant que aquest programa ja sortís com a opció terapèutica en la cartera de serveis que disposava la xarxa de salut mental. Els objectius, com bé us he dit, era apropar-ho a l'atenció comunitària, prioritzar moltíssim la detecció precoç i la intervenció precoç, centrat en el procés evolutiu de la malaltia, és a dir, que la persona afectada sentís com que l'abordatge és acompanyat i que no tant centrat en què es fa en cada nivell, sinó com es traspassa i s'acompanya en els diferents moments que és veritat que són patologies que a vegades requereixen hospitalitzacions o més d'una en el decurs d'aquesta evolució i hospitalitzacions en l'hospital de dia i per tant era molt important unificar, consensuar tant criteris clínics com assistencials entre els professionals que teníem. En aquest sentit oferíem una resposta homogènia, adequada i unificada, és a dir, la persona de l'Alt Empordà era atesa amb el mateix protocol que una persona que estava sent atesa als centres de salut mental de Blanes, i això per nosaltres era un gran pas i un gran logro pel que fa a la nostra assistència i evidentment garantir aquesta continuïtat, però especialment i partint dels companys d'atenció primària i no només, com bé us deia, els companys de salut, sinó de l'àmbit d'educació, de l'àmbit de serveis socials i de tots aquells agents implicats i que estan presents tant en la població afectada com en la població potencialment que pugui ser de risc. Com ens arriben els pacients en el nostre xarxa, en el nostre programa? Bé, la via d'accés pot ser diversa, pot ser a partir del pacient que pugui fer una demanda, o bé a través de la família, especialment quan és un menor, o bé d'altres agents, com dèiem, el context escolar, l'institut, els equips d'assessorament psicopedagògic, el programa Salut i Escola, que està inclòs en els instituts, són agents que normalment acompanyen o detecten i, per tant, orienten a poder ser atès en un primer nivell, que sempre la idoneïtat és que siguin atesos a l'àrea bàsica de salut, en els equips d'atenció primària, evidentment per descartar qualsevol causa que sigui orgànica o física i per tant per poder apropar un diagnòstic o, si més no, sospita diagnòstica de trastorn alimentari. També és cert que a l'àrea bàsica a vegades arriben casos que psicològicament o fins i tot somàticament poden presentar una situació límit. En aquest cas, les accions van més des de per la via d'urgència i el circuit seria ja cap a poder plantejar una hospitalització, però en tot cas, quan la situació biològica i psicològica no és límit i des d'atenció primària han confirmat o han quasi bé apuntat la sospita d'un trastorn de conducta alimentària, la derivació és ja a l'especialitzada. Diríem que, com bé us he dit, el centre de salut mental és la porta d'entrada a l'atenció especialitzada, per tant, és el primer esgraó que es troben aquests usuaris i és des d'aquest programa específic a la persona que atén a l'usuari que decidirà quina elecció, quin nivell terapèutic més adient és pel cas que podria ser, en el cas sigui un quadre moderat o lleu, que es quedi realitzant el tractament al centre de salut mental, en el programa específic que es compta ambulatòriament, o bé es proposi hospital de dia, quan el cas ho requereixi, o en casos extrems pugui ser considerat l'opció d'hospitalització per les complicacions mèdiques, somàtiques o psicològiques que pugui presentar. Per altra banda, com bé us deia, des d'atenció primària també poden objectivar que hi hagi una situació límit. En aquest cas, s'atén, es deriva al servei d'urgències. Sempre és molt important tenir en compte que, tot i que és un trastorn de conducta alimentària, s'aprioritzen totes les complicacions físiques que puguin presentar aquests casos. Per tant, donat el cas que sigui una àrea bàsica o un servei d'atenció primària d'una comarca i tenen un altre hospital de referència, doncs sempre s'atén prioritzant l'estabilitat i la somàtica i pal·liar i de reduir el risc vital, s'atén amb l'hospital comarcal que tenen de referència. En tot cas, quan es passa això, sempre hi ha un protocol de coordinació i de traspàs de cas, una vegada està atès i controlada la situació vital del pacient. Normalment aquests hospitals comarcals contacten amb les unitats d'hospitalització que tenim aquí a Santa Caterina per poder fer un traspàs i per poder atendre de manera específica el trastorn de conducta alimentària, que en realitat és la causa del desequilibri somàtic. Bé, també és cert que a vegades des d'hospital de dia, i si el pacient ho requereix, optem per una hospitalització. El que és molt important és que els protocols a cada nivell estan com coneguts i consensuats per tots, però alhora també és cert que és molt important conèixer aquests arbres de decisió i aquests arbres de decisió terapèutica que compartim tots i que, en tot cas, venen determinats per aquests criteris clínics i assistencials, que poden ser, doncs, des de la presència de complicacions físiques, a una situació de molta desnutrició o la presència o no de fartaments. Bueno, no parlarem de la clínica, però en funció de la intensitat o de la gravetat que es presenta a la clínica, des de cada nivell es decideix el millor lloc on pot estar, el lloc més adient on pot estar atès el pacient. En tot cas, jo diria que en qualsevol dels nivells, sigui quin sigui el nivell en què estigui ubicat el pacient, els objectius de tractament són els mateixos i podríem dir que són els pilars bàsics de tot tractament, que seria, per una banda, la normalització biològica, la recuperació o estabilització del pes, el tractament psicològic específic, tant dels aspectes nuclears subjacents de la malaltia com dels que poden comòrbidament ser presents, i que diríem que si no arribem aquí no podem erradicar del tot el trastorn, perquè tant són factors predisponents com també factors que en el decurs del trastorn són mantenidors del trastorn. I el tractament familiar és clau a l'hora de poder ajudar l'usuari o l'afectat en la seva recuperació. Per tant, són els pilars bàsics. Pel que fa a les recomanacions, no sé si... Sí. Com bé us deia, vam participar en l'elaboració d'aquella guia clínica i la guia de pràctica clínica sobre els trastorns alimentaris, i això va facilitar poder identificar totes aquelles recomanacions i, per tant, desprendre-les i enumerar-les com que poguessin ser útils de cares als professionals que tenen aquests trastorns a nivell de primària. Es van elaborar tot unes recomanacions d'actuacions pel que fa a cada nivell, i diríem que, així a grans trets, a nivell d'atenció primària el que fan és identificar persones amb risc de patir TCA, també estableixen el diagnòstic precoç, Per tant, hi ha una alta sensibilitat, fins i tot, com deien, en el programa Salut i Escola, hi participen infermeres que estan en els equips d'atenció primària. Penseu que estem parlant del mateix territori, de l'entorn de l'usuari, en aquest cas normalment és l'adolescent. Per tant, sí que és interessant veure com hi ha una alta coordinació i un alt coneixement i sensibilitat pel que fa a la detecció precoç. També a nivell de primària, el metge, si escau, inicia un tractament nutricional, però també de les complicacions físiques que pugui presentar inicialment el pacient. I informar de què són aquestes patologies i també de quin tractament es seguit, tant al pacient com a la família, i fer el control i el seguiment de les complicacions físiques. Pel que fa al centre de salut mental, i quan arriba una derivació en la que hi hagi el diagnòstic o sospita diagnòstica d'un TCA, ja entra en el protocol ambulatori. Dir-vos que aquest nivell s'atenen tots els casos que accedeixen a l'especialitzada i que és en allà on es confirma el diagnòstic, s'estableix un diagnòstic diferencial, s'efectua l'avaluació específica i s'elegeix el nivell de tractament més idoni pel cas que s'està atenent. I en tot cas, si és un cas lleu moderat que es pugui tractar des dels centres de salut mental en el protocol ambulatori, doncs es queda allà i si no s'opta per poder derivar-lo a un altre nivell i adherir-lo, en aquest cas seria amb una hospitalització total o parcial, hospital de dia, hospitalització total, que en aquest cas sí que no està a la comunitat, en el territori de l'individu sí que està centralitzat al Parc Hospitalari Martí Julià. Pel que fa a l'hospital de dia, diríem que l'hospital de dia és una alternativa tant dels centres de salut mental com també de les unitats d'hospitalització. És un lloc per excel·lència de que s'hi efectua i s'hi desenvolupen programes intensius i específics adreçat a aquestes patologies és veritat que molts dels pacients que són atesos ambulatoriament en un moment o altre han de passar per realitzar un tractament específic intensiu en aquest nivell perquè assegura tot el que són uns abordatges molt centrats en la patologia, tant aspectes nuclears del trastorn com no nuclears. També hi ha l'opció de la monitorització dels àpats, per tant, sí que el tractament és integral i que també hi participa la família. I que és un nivell d'hospitalització que no trenca la rutina, és a dir, no es treu el pacient, no es trenca el seu vincle amb el seu medi, que no és una hospitalització total, i per tant en la majoria dels casos poden compaginar l'assistència, el tractament a l'hospital de dia amb l'assistència a l'institut o bé a la formació normalment o el treball quan estan a l'hospital de dia d'adults, i per tant és un nivell assistencial molt potent pel que fa a aquests trastorns, per a l'atenció d'aquests trastorns. I finalment, dir-vos, i també que integra diferents models d'abordatge, donat que som un equip interdisciplinar i que intentem cobrir tot el que són tots els àmbits de la malaltia. Pel que fa a l'hospitalització total, el protocol que es disposa per atendre aquestes patologies, penseu que quan s'opta per hospitalització total és quan realment hi ha complicacions mèdiques greus que fan que requereixi una hospitalització. Per tant, l'important és pal·liar i revertir aquestes complicacions físiques que presenten. Per tant, en la unitat s'està molt vinculat tant amb el servei de pediatria com amb el servei de medicina interna o tot el que faci falta en quant a interconsulta pel que faci afeccions que pugui presentar el pacient. Un dels objectius prioritaris en l'hospitalització total és la recuperació i normalització ponderal, que moltes vegades passa per la realimentació o fins i tot la realimentació forçada, i també l'abordatge individual i familiar. Jo diria que potser el que és molt important en aquest nivell, i poder per això ha arribat aquí el pacient, és el tema d'abordar la consciència del trastorn, la consciència de malaltia, la consciència de que és un trastorn greu i que la pot realment portar en situacions de risc vital límit. I finalment també, bueno, evidentment, abordar tota aquella psicopatologia coadjuvant al trastorn i que puguin suposar de risc. En realitat, l'hospitalització total, la finalitat és disminuir els riscos que pugui presentar el pacient, tant de l'ordre físic com de l'ordre psíquic. No? Bé, i jo diria que ja dir-vos que, bueno, aquí us he posat la bibliografia recomanada, que bàsicament, i pel que us he vingut a explicar, s'emmarca, i us els he comentat, és el pla pilot que es va elaborar el 2005 juntament amb els professionals d'atenció primària per atendre aquests trastorns alimentaris, un protocol integrat i específic, i més endavant la guia de pràctica clínica que el Ministeri de Salut va publicar el 2009 i que també recull una sèrie de recomanacions i d'arbres de recomanacions d'actuacions i d'arbres de decisió terapèutica interessants pel que fa a conèixer més aquests trastorns i aspectes preventius i terapèutics d'aquests. I res més, dir-vos que el fet de tenir un programa específic i transversal facilita moltíssim l'acompanyament dels casos, sigui quin sigui el nivell on es trobi en el decurs de la malaltia que pateix. I res, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Cristina, no només per l'àmplia explicació, sinó també per l'exacte ajustament al temps assignat. Òbviament, igual que ha fet la vicerectora, agrair a tots els participants avui a la jornada, perquè s'ha de dir que la predisposició va ser absoluta i automàtica des del minut zero, jo diria, més que de l'1. Comentar-vos també que l'Hospital de Santa Caterina, i en especial la unitat que porta o que representa la Cristina, és... Ai, perdona, la Glòria, ja disculpeu-me. És referent, no només a Girona, sinó és referent a tota Catalunya. Amb la qual cosa jo crec que de quan en quan també va bé ser conscient del que tenim a casa, no? El que tenim més a prop. Molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies, Cristina. Sí.